benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Iniciamos una nueva edición de Al Día de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. El pasado 23 de septiembre se celebró en Pego, Alicante, un acto de solidaridad con 14 jóvenes antifascistas encausados para los que se pide la absolución. ¿No es así, Rosa Oltra? Buenas tardes.
Buena vesprada, Enrique. Així és, ja li hem dedicat algun programa del 10 de Santa Teresa per a parlar del cas dels encausats de Pego, dels encausats antifeixistes. Són un grup de 14 joves que s'enfronten a un judici el pròxim 17 d'octubre per defensar el seu poble, Pego, dels atacs d'un grup d'ultra neonazi de suporters del Gandia Club de Futbol. A algun d'aquests joves li demanen 9 anys de presó. I és per això que el passat dissabte, el dia 23 de setembre, a Pego es va fer un acte de suport per tal de recollir fons per pagar totes les despeses judicials que es deriven d'aquest procés. El món de la cultura del País Valencià es va volcar amb aquest acte i en un acte polític es van alternar cançons i parlaments i tot el caliu de les més de 3.500 persones que van acudir a l'acte. Es van viure moments reivindicatius, moments amb molta força, moments molt emotius, i tot això es va fondre amb una abraçada dels encausats dalt de l'escenari. I de fons, el lema de la vetllada, no passaran. Així que volíem començar aquest programa donant també el nostre suport a tots aquests joves que van defendre el seu poble del feixisme i que ara, com ja hem dit, s'enfronten a penes de presó i que tenen el judici el 10 d'octubre. Tot el nostre suport. Benvingudes i benvinguts al 10 de Santa Teresa. I comencem en el sumari del programa d'avui. En el nucli central, la nostra companya Estela Soler ens porta un tema molt estiuenc, ja que parlarem de festivals de música. Concretament, parlarem de festivals de música autofinançats i per això ens portarà l'entrevista a Òscar Pla, que és organitzador de la Bejorrock, un festival que es fa en Torre-xiva. A continuació, el nostre company Adelí Martínez ens portarà a la secció El Roig al Calendari, on trobareu totes les cites musicals que no vos podeu perdre en els pròxims dies. I per acabar, tancarem amb la programació, els actes i tallers que tenim al carrer Volta per a estos dies. Anem ja amb l'entrevista de la companya Estela Soler. Bona vesprada, Estela.
Moltes gràcies, Rosa. En aquesta ocasió, ja que tenim encara l'estiu present, hem volgut dedicar un espai per a parlar dels festivals de música. Al llarg de tot el País Valencià tenim molts festivals de música que tots coneguem, però no tots són iguals. Per una banda tenim els supermacrofestivals, amb una infraestructura faraònica, les millors actuacions del moment, amb milers de persones, però en la seva cara bé. Unes llargues cues, preus desorbitats a la barra, solapament de grups, medi ambient competit efemer, i per què no dir-ho, malbaratament de diners públics i privats. Per al nostre territori també tenim altres tipus de festivals. Són els festivals autogestionats, organitzats per gent de vegades amb poca experiència, però amb moltes ganes, sense una finalitat lucrativa, per amor a l'art, prop de la natura i en pobles on normalment aquests esdeveniments són ben rebuts. No podràs veure a Rosalia, però gaudiràs de tot tipus de música feta per gent de la nostra terra. És l'exemple de la Plec d'Espòs, de les Fogueres de Sot de Xera, del Cant al Ras de Massalfassar, del Rock and Fas de Llucent o de la Bejorrock en Torre-xiva. I per a trobar més a prop com són aquests festivals, part de l'equip del Aldeu de Santa Teresa ens dirigirem al mes de juliol a Torre-xiva, un poble de l'interior de Castelló de 89 habitants, en la Serra d'Espadà, on es celebra el Abejo Rock. Coneguerem el xef de l'organització i parlarem amb veïns i veïnes del poble. Després de que ens convidaran a sopar, poder gaudir d'un festival xicotet en un poble superbonico, però amb molt bona gent i un equip de treball amb molt bon rotllo i moltes ganes de fer coses. Aquesta va ser la nostra experiència i volíem saber un poc més. Per això tenim avui a Òscar Pla, que és un dels membres de l'organització de l'Abejo Rock, en este cas el president.
Òscar, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
Gràcies a vosaltres.
En primer lloc, ens pots contar la història de com va néixer el primer Abejo Rock?
L'Abejo Rock va néixer en l'any 98. Se van juntar una sèrie d'amics del poble, en els que jo no estava, evidentment. Jo soc de la nova escola. I van pensar en afegir un dia a les festes patronals, afegir un dia de fer un dia de concerts, de portar grups de música i fer concerts. I així pues, van començar a rodar. Se feia a la plaça del poble, no se feia en el frontó com se'n fa ara, però així va arrencar.
Soles sou una associació?
Sí, som una associació cultural. Això ve ja de l'organització d'abans. Lo més lògic era que, al ser un festival molt xicotet, tenien que intentar treure recursos d'alguna manera i vam decidir fer una associació cultural per intentar a veure si se podien demanar ajudes de diputació o coses així, per intentar tindre un poquet més d'ajuda per a lograr els objectius.
Quin és el nom de l'associació, Òscar?
El nom de l'associació és Associació Cultural Abejo Rock.
Segons m'estaves comentant, les persones fundadores continuen formant part de l'organització perquè tu no estaves al principi.
Això va ser en l'any 98 i al principi jo no estava. Van començar a fer-lo a partir del 98 tots els anys, però van hi haure molts anys que no se van fer, perquè este any, per exemple, faria 25 anys des de que se va començar a fer, però no s'han fet 25 edicions. Van hi haure una temporada llarga que se va deixar de fer i allà per l'any 2014 jo vaig pensar en retomar la història, vaig parlar amb l'organització antiga, les vaig preguntar si podíem utilitzar el nom i seguir endavant en el projecte, i me van dir que cap problema. Entonces se va juntar en mi un altre amic del poble i dos més de l'antiga, de l'organització principal, de la inicial. I així no vam començar. Entonces, aleshores, ara, avui dia, n'hi ha dos membres que eren de l'organització inicial.
Òscar, penses que és important en aquestes iniciatives o projectes que n'hi hagi un relleu generacional?
És important sempre i quan sigui per a sumar. Jo penso que sí, també està molt bé tindre noves visions del mateix projecte, una visió més fresca i més jove. Si el que n'hi havia abans funciona, tampoc està mal que seguisque.
En el vostre cas ja teniu un relleu generacional esperant-vos?
La veritat que no. Tenim més gens de l'organització que també van a ser papàs. En un principi no. Suposa que s'aniran sumant. Nosaltres portem uns anys ja i veiem que va endavant i que va per cada alt i la gent està animada i penso que sí, que a la llarga hi serà algú.
Quantes persones han fet possible este any l'Abejo Rock entre organitzacions i persones contractades?
Organització som 6. De persones contractades, si et refereixes a gent que contratem per fer el festival, salvo a dos cambreres, no contratem a ningú. Grups han vingut 6 grups. Entre grups i nosaltres, 30 persones.
Suposo que no serà fàcil coordinar tot això, que serà una feina supergran entre logística, grups de música, requisits tècnics, permisos, muntatge i publicitat. Què vos motiva actualment a vosaltres, a este grup que estàs dient de 6 persones, a fer l'Abejo Rock?
La veritat és que és bona pregunta, perquè sí que porta molt de treball. Som molt trencaments de cap, però nos motiva que a tots ens agrada la música rock, totes les vertients, punk, rock, metal, entonces hem juntat 6 persones que mos agraen tot i ser rotllo, no s'espenta això, el intentar fer alguna cosa en el poble, per a la gent del poble, el intentar que se coneguen grups de la província i de fora, que se reunisquen allí, que coneguen el poble, i això te motiva. Normalment nosaltres ho distribuïm molt bé, perquè cada un se dedica a una cosa dins de l'organització, pues uno fa les camisetes, l'altre se dedica a contratar o a parlar en els grups, perquè els grups es decidim entre tots, però lo normal és que cada un tingui una tasca des de l'organització perquè aixina funciona millor. És a un any vista i és molt de curro i se té que fer aixina.
Respecte al tema dels grups que has comentat, com feu la tria de grups?
La tria de grups la fem bé per coneguts, bé per grups que ja han vingut i mos recomanen, i per les redes socials, que també ho fiquem, i la gent s'apunta, es contacta. Bona senyal de que ho estem fent bé, cada any hi ha més grups interessats en pujar a l'escenari, o sigui que està molt bé.
Heu pensat en enfocar-ho d'una altra forma i portar grups amb més caché?
És una pregunta bona. Sempre tenim una discussió ahí. Per una banda, creguem en el que hem dit abans, de que n'hi ha que donar-li opció als grups que es comencen perquè se coneguen allà a la zona i donar-les un trampolí, no?, de llançament. I per una altra banda, també ens interessa que cada any vingui un cap de cartel així un poquet més de renom per a donar més bombo a la mejor al festival, que és el que compta. Nosaltres no guanyem res. Diners no se'n portem. El que guanyem ho invertim a l'any següent. Uh-huh. Sí que ens interessa a gent que tingui caché, però, clar, al ser un festival molt humilde, alguns grups no poden arribar. Ens agradaria que vingueren, sí, però tenim un límit.
Com es finança el festival?
Com sabràs, si has anat, l'entrada és gratuïta. O sea, se fan un frontó del poble. Nosaltres, de lo que tenim que treure diners és de les camisetes que fem i de la barra que treguem la nit del festival. No tenim res més a això. Si nos donen una ajuda a la Diputació, la gastem, que no són tots els anys. I així no va, entre camisetes i el que veu la gent i el que col·labora la gent.
I no teniu socis en l'associació o persones del poble que participen econòmicament?
Socis no tenim, com a tal. Patrocinadors tenim, que patrocinen el cartell i fiquen un poquet de diners. És molt poquet diners, aporten el seu gra d'arena. L'Ajuntament fica de la seva part, nos fica un local per a que sopen els artistes, nos dona llum, nos dona el puesto. La veritat és que no nos fica cap problema i nos facilita un poquet més el treball.
Justament te volia preguntar que si volíeu fer alguna demanda des d'ací per a l'Ajuntament per a que vos ajude el proper any més en la Mejor Rock, o esteu contents?
La veritat que sí que estem contents. Si nos pogueren ajudar més ja seria genial. Però entenem que és una cosa complicada, que les seues històries i aporten el que poden. Mentre aporten i no es fiquen pegues, per nosaltres és una ajuda molt gran, que nos faciliten un poquet el camí. Si això creix ser, ja veuríem si se feren més gran, si plantejaren fer-ho dos dies, ja se parlaria en l'Ajuntament. De moment, contents.
Nosaltres anarem en juliol al festival i tinguem l'oportunitat de parlar amb gent de l'organització, però també parlarem amb veïns i veïnes del poble. Quina opinió tenen sobre aquest esdeveniment? Els veïns i veïnes del poble.
Tenen una gran acceptació. La gent està pendent de quan són les noves camisetes, els grups que van a vindre, de quina data és, s'agafen vacacions molts a poder estar. El poble està molt content perquè són els principals que se volquen. Després d'un any de treball acabes mort i sempre dius, buf, este és l'últim, però al final la gent és la que ho fa gran. Els festivals xicotets se fan grans per ahir, per la gent que va i segueix apostant per nosaltres i nosaltres ens dona força per a seguir lluitant i per seguir fent-les coses bones, que ho disfruten ells, perquè nosaltres disfrutem a la nostra manera, però el principal és que veges els veïns que disfruten, que no les molesta, això és el principal.
Tu eres consumidor de macrofestivals, també?
Normalment abans anava a uno que feien a Madrid, no vaig a dir noms. Sí que anava i este any he anat a uno de Galícia. Sí, soc consumidor de macrofestivals.
Quina diferència trobes entre el Resurrection i la de Horror? Què és el que més t'agrada?
Tot té el seu encant. Els microfestivals com el nostre, tens l'oportunitat de veure els artistes molt a prop. Sí que és veritat que, llevat del cap de cartell, a lo millor els altres no els coneixes, però té la seva màgia de veure començar un grup, de veure diferents artistes, també. A mi m'agrada perquè és un ambient més calmat, més familiar. I què té de bo els macrofestivals? Pues, evidentment, que pots veure grups internacionals amb un to, els tens tot a l'abast de la mà i el tens en 4 dies concentrat, tens una quantitat de grups que no pots veure durant l'any per ahir perquè seria una millonada de gastar-te diners. Aixina que també té les seues coses bones, de la teva oportunitat de veure un artista internacional que a lo millor t'agrada molt, pots veure-lo allí.
Òscar, anem a imaginar un poc. Com seria el teu Abejo Rock perfecte?
Uf, suposo que la misma línia, perquè la veritat és que tots en l'organització pensen el mateix, és la mateixa línia, però que tinguera un poquet més de nivell. A lo millor, vegades de que assistiren 200 persones que assistiren 500. Tindre un bon cap de cartell, que el coneguera més gent. La veritat que poc més. Jo, més gran, tampoc no el podríem fer, perquè el poble són menys de 100 habitants. O sigui, és un poble molt xicot. Infraestructura no tenim suficient. En el que tenim, jo crec que un poquet més de caché, un grupet així més conegut, dos, i que assistir a gent ja seria un èxit.
Penseu continuar fent la Abejo Rock, no? Això espere.
Sí, clar. La idea és seguir fent la Abejo Rock, clar, any tras any i seguir superant. Sé si podem i si no mantindres, però la idea és que n'hi has que Abejo Rock per anys.
No sé si vols comentar alguna coseta més, ara que t'està escoltant tot el món.
Donar-vos les gràcies, perquè sense gent com vosaltres això no té difusió. I vosaltres sou els que doneu veu i difusió a aquestes coses i molt agraïts.
Moltes gràcies, Òscar. Òscar Pla, que és un dels membres de l'organització de l'Abejo Rock, en aquest cas el president. A més d'acostar-vos a aquestes vivències alternatives,
que hem tingut també volíem motivar a la gent a implicar-se més en aquestes organitzacions. Pensem que és molt important el relleu generacional i que aquestes associacions i iniciatives que no impliquen una motivació econòmica no decaiguen, perquè és una forma més d'enriquir el nostre teixit cultural i associatiu i visibilitzar i promocionar grups locals i emergents.
I tot seguit passem a la secció al roig al calendari amb el company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. Iniciem la nova temporada de Roig al calendari ben a prop, al Centre d'Educació Ambiental Granja Júlia de Paterna, projecte molt vinculat a Carrevolta i focus constant d'iniciatives socials i ecològiques. Demà, dia 30 de setembre, tindrà lloc a la Granja Júlia una jornada festiva amb motiu de la presentació del disc del grup Crues. A partir de les 5:30 tindrem activitats infantils organitzades per la Garrofera. Després actuaran Sarau Mamarracho, a càrrec de les Postisses, la Rondàlia i el Cor Revolucionari, Crues i Palmer. L'entrada és gratuïta i hi haurà barra i sopar popular i els beneficis serviran per autofinanciar el Centre d'Educació Ambiental Granja Júlia. Crues, nascut l'any passat, presentaran demà el seu primer treball X, 11 cançons fresques que inclouen rock, pop, metall, punk, rap i també electrònica. Crues concep la música com una oportunitat per reflexionar, per tant trobem lletres amb un marcat caràcter social, destacant sobretot la importància que li donen a l'educació i a la criança. També tracten altres temàtiques com l'alcoholisme social o els suïcidis i d'altres més poètiques. La producció del disc compta amb la participació activa de Jordi Palau, exmembre d'Orxata Sound System, actualment a Palmer, que col·labora també a la veu en més d'una cançó. Escoltarem ara A la mar, cançó que va ser l'avançament del disc amb un videoclip editat a partir d'unes peculiars imatges d'arxiu de metà del segle passat que evoquen un diumenge a la platja. Ara, que comença la tardor, recordarem l'estiu amb el tema A la mar, que parla de la cara i la creu de passar el dia a la platja. A la mar, jo viuria a la mar.
Tot el día.
continuem amb la programació que tindrem a la casa en els pròxims dies. Comencem amb les exposicions. En este moment en tenim dues. Autorreferències, de la jove artista Fàtima Carrasco, reflecteix des de la pintura el seu interès per plasmar escenes que l'identifiquen, sobretot a través de l'autorretrat. La exposició es va inaugurar el 22 de setembre i romandrà fins al 20 d'octubre. L'altra exposició és Frases fetes. La tenim en la casa des del dimarts 26 de setembre. En ella es presenten collages d'Àngela Román, que conformen una reivindicació mitjançant la llibertat que dona el collage digital de la cultura del poble valencià. L'exposició romandrà també fins al 20 d'octubre. I pel que fa als actes, comencem el dimarts 3 d'octubre. A les 6 tenim la crida de Pobresa Zero. Amb motiu de la manifestació contra la pobresa que tindrà lloc a València el 21 d'octubre, es convoca a tots els moviments socials i entitats que vulguin sumar-se a ella a una reunió global. El dimecres 4 d'octubre, a les 6 de la vesprada, tindrà lloc la trobada mensual de Col·lectiva 27, una associació que acosta l'art contemporani al món rural, i intervindrà Aitana Cerdà en Campos. L'endemà, dijous 5 d'octubre, a les 7, rebrem la xerrada Cartografies del conflicte socioambiental a l'Horta de València, algunes qüestions omeses, amb Cristina Galiana Carballo. Aquesta xerrada és organitzada per l'Horta i Carrevolta, dins del cicle de presentacions de treballs Temps de revoltes, conflictes i territori a l'Horta de València. El divendres 6 d'octubre, i dins del festival Colòmbia Migrante, tindrem la sessió Mujeres i Resistències, amb la projecció dels documentals Cuando las aguas se juntan, de Margarita Martínez Escallón, i el documental Artemisia, de José Nando Roa. Continuem el dilluns 16 d'octubre, a les 7 de la vesprada, el moviment ciutadà No a la depuradora de Carpesa, sí a l'Horta, amb Maite Larena i Josepa Castells. Aquesta xerrada també estarà englobada dins del cicle de presentacions de treballs, temps de revoltes, conflictes i territoris a l'Horta de València. El 17, 24, 26 i 30 d'octubre, de les 17 hores a les 20 hores, tindrem el cicle d'actes organitzats per Alianza por la Solidaridad en el marc del projecte La Universidad Valenciana al Encuentro de una Educación Transformadora desde las Epistemologías y Saberes Populares del Sur Global para luchar por los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo sostenible. I acabem ja amb els tallers habituals en la casa. El primer, el de valencià, és un curs de llengua, història i cultura. I si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, t'has d'apuntar al taller. Enguany farem classe de valencià i també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. Per tant, vos esperem. El taller està impartit per Manel Pérez i és els divendres de 10 del matí a 11:30 del matí, a partir del 29 de setembre de 2023. Les sessions són presencials i s'haurà de fer una donació de 15 euros al mes per al públic general i 5 euros al mes si sou socis de la casa. El següent taller, el taller de tango, Aprèn com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco. Els horaris de tardor i hivern són els dimarts a les 8:30, el dimecres a les 9 i el dijous a les 9, aquest últim reservat per a principiants. I per últim tenim el taller del ioga, és dimecres de 9:30 a 11:30 de matí. I si voleu, heu de contactar amb Flori al telèfon 629-175-702. I fins ací l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa. Esperem que hàgiu gaudit en tot el contingut que vos hem preparat i ens veiem pronte per la casa, pel carrer Volta. I ens escoltem en la pròxima edició. Bona vesprada.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit,
senyor King Kong, senyor Astèrix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte,
senyor Belix,